El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja són a l'estudi Ramon Barnil, Joan Puigdomènec, de Convergència. Molt bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans. Molt bon dia.
Bon dia als oients.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més. Molt bon dia.
Bon dia.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa. Molt bon dia.
Bon dia.
Pere Soler, del PSC. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I està a punt també d'entrar a l'estudi Ramon Barnils, Núria Gibert, de la CUP Procés Constituent. Voldria parlar amb vostès dels Premis Ciutat de Sant Cugat, que han reconegut aquest dilluns la tasca i trajectòria de Sedegam, Diables de Sant Cugat, la Casa de l'Esperança d'Escaps, el Banc del Temps i la Coral Tardor. Enguany el Premi Extraordinari, que decideix l'alcaldessa Mercè Conesa, ha estat per a l'actor Jaume Pla, que ha estat distingit per una trajectòria de 60 anys sobre els escenaris. El lliurament dels guardons ha tingut lloc un any més al Teatre Auditori i ha estat conduït pels periodistes Marina Romero i Jofre Llombart. Voldria demanar-los una valoració dels guanyadors, dels discursos i de la cerimònia. Que comenci en aquest cas el representant de Convergència i Unió, Joan Puigdomènec.
Bé, en principi aquests premis sempre una mica són un mostrari de les coses, de les entitats que tenim en plena activitat a la nostra ciutat. Bé, hi ha moltes entitats que compleixen fins i tot molts anys, no? Banc del Temps, en fi, totes aquestes. Doncs bé, que d'alguna forma el que diuen és que aquesta ciutat, doncs, hi ha un conjunt de gent o hi ha una espècie com de magma aquí sota, doncs, que fabrica experiències interessants. I per altra banda, doncs bé, comptar doncs, amb el Premi d'Honor del Jaume Pla, doncs també és un signe de qualitat. Jo vaig tindre l'ocasió, curiosament, durant 4 o 5 anys, de participar en una representació, o sigui, de ser actor supersecundari, terciari, jo diria, en el tema de Pedra i Sang, i la veritat és que per mi el Jaume Pla és l'abat viure de sempre, i bé, em va semblar molt bé que fos com representatiu a tota una carrera. Em sembla molt bé, jo, diguem-ne, dels discursos, jo el que sí que els podria explicar és els discursos que hi va haver en el pla de participació del monestir, que en aquell moment s'estava efectuant, però bueno, en qualsevol cas, les cròniques que tenim, ben explícites i tal, doncs donen constància de la vitalitat de cada una d'aquestes activitats. Gràcies.
Més opinions, la CUP Procés Constituent, Núria Gibert, sobre els Premis Ciutat de Sant Cugat d'aquest dilluns.
Sí, bé, doncs felicitar els guanyadors, evidentment, perquè és un guardó que reconeix doncs, tota la seva trajectòria. Nosaltres, especialment, i també doncs, en la participació en el tribunal i de més, estem bastant contents perquè tots els premiats, excepte el de diguéssim, el de Extraordinari, exacte, el que és directe de l'alcaldessa, són projectes col·lectius i que no tenen l'ànim de lucre, per tant són uns projectes, diguéssim, que tenen per nosaltres un especial valor, no?, que treballen col·lectivament i per la ciutat sense més interès que el de contribuir d'una manera desinteressada, no?, valgui la redundància. Especialment al pis de l'Esperança i a Sedegam, també el Banc del Temps, evidentment, a Coral Tardor, els Diables, però a mi personalment m'agraden molt els premiats i penso que és un bon reconeixement a la labor i merescuts, vaja.
Més comentaris, Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. En primer lugar, yo creo que fue una magnífica velada, ¿no? Sobre todo por la, bueno, digamos, el auditorio estaba lleno, la música que pudimos escuchar, me acuerdo que en algún momento sonó Cinema Paradiso, en fin, fue un ambiente muy, muy especial. Nada, simplemente felicitar a los ganadores. Yo creo que incluso hay los que recibieron más votos o más premiados, o por lo menos con los que yo sentí más empatía, pues fue por aquellas entidades que luchan por los beneficios sociales, ¿no? A Sedegam, la Casa de la Esperanza y sobre todo el Banc del Temps, ¿no? Luego también pues felicitar a los Diables y al Coral Tardor y a Jaume Pla. En cuanto a los discursos, bueno, pues cada uno hace el discurso que le parece y son todos respetables, ¿no? Evidentemente algunos me llegaron más al corazón, sobre todo estos que están luchando por el altruismo y por el beneficio de la sociedad, y luego hay otros pues que no son compartidos pero que son respetables.
Més opinions, Esquerra Republicana Més.
Bé, jo també em vull sumar a la felicitació dels guanyadors i també dels finalistes, perquè hi havia altres iniciatives que eren prou interessants i també estem satisfets des del nostre punt de vista perquè les opcions que van ser escollides com a guanyadores, doncs totes ens semblen unes fantàstiques iniciatives. i a més, a mi em sembla que han estat com molt transversals, no? Tenim els Diables sobre temes de cultura popular, tenim ACDGAMP, que són una associació que mira per persones que estan afectades per una patologia concreta, al pis dels saharauis, que té la repercussió, i a més, especialment aquí a Sant Cugat, és una ciutat que fa molt de temps que acull a nens saharauis als estius, i que a més aquest pis és la mostra de la solidaritat en el sentit més estricte de la paraula, i també, evidentment, al Banc del Temps, i també fa un reconeixement a la Coral Tardor, que és la coral de la Floresta, i a més de persones grans, diguéssim que, encara que sembli un tòpic, però està com molt ben repartit, i per tant, en aquest sentit, doncs estem contents, perquè són totes iniciatives dins del seu àmbit que mereixen aquesta valoració. I jo també vull destacar, doncs, que bé, que va ser un acte molt bonic, amb molta presència, molt protagonisme de la música, que això jo crec que en general agrada, a mi particularment molt. Per tant, vam veure una orquestra de l'Escola Victòria dels Àngels, que és una gran orquestra, i que, a més, amb una particularitat amb la solista, la flauta, que va ser realment fantàstic. Per tant, jo crec que podem estar contents.
Iniciativa, Roser, Casa Mitjana?
Bé, jo no vaig poder, per motius de salut, no vaig poder assistir a l'acte en si mateix, però sí que vull felicitar els guanyadors. Estic d'acord en que són una mostra molt representativa de totes aquestes entitats cíviques de que normalment presumim de que Sant Cugat tenim, i jo crec que la majoria d'elles, doncs, algunes de cultura popular, certament, però totes elles fan, diríem, treballen o fan coses per la resta de la ciutadania. Per tant, jo crec que això és molt valorable. Per mi, doncs, un especial carinyo, podríem dir així, per la Casa dels Saharauis. Hi ha una especial relació amb ells. Els he vist treballar i penso que és una cosa extraordinària el que estan fent. I per tant, doncs, felicitar també el guanyador del Premi Extraordinari. I en quant als discursos, doncs, no us ho puc dir perquè no els vaig sentir, per tant no sé si van ser més o menys encertats.
Que si algú vol recuperar tota la cerimònia, la pot recuperar a cuat.cat,
sí,
ho dic, per si a posteriori algú la vol tornar a veure.
Tenim interès, diríem.
Pere Soler.
Sí, jo sumar-me a la felicitació de tots els companys, de tots els premiats. I bueno, i a mi em va fer especial gràcia, per dir-ho d'una manera, la Coral de la Floresta, perquè els he vist actuar en la Festa Major i els trobo entrenapes, no? Aquests 25 anys, doncs, que han estat treballant i cantant, i a més que veus que, home, els hi costa, diguéssim, mobilitzar-se i moure's, però ho fan amb tot cor. Jo crec que aquest activisme de la gent gran a partir del cant i a partir de la cançó, doncs, és valorable, no? Evidentment, sumar-me amb tota la tasca que està fent ACDGAM i el Pis de l'Esperança, que també considero que fan una tasca increïble. El que passa és que jo també vull posar ara una mica d'aigua al vi, i anem a dir, hi havien 30 candidatures a optar als premis, i finalment se'n van quedar 15, que van ser els jurats, entre els quals alguns estem en aquesta taula. A mi m'agradaria saber, el pas del 30 al 15, aquestes 15 que es queden pel camí, quina és la tria, qui tria, qui les posa a la terna, i el per què, quins són els motius de descartar les altres candidatures, perquè sí que és cert que nosaltres vàrem rebre les 15 candidatures, però de les altres 15 que van quedar descartades no se'ns va dir el motiu. Perquè, a més, la votació popular no era un motiu, sinó la votació popular és un motiu per dir té tant suport, etcètera, etcètera. Llavors, m'agradaria saber això. I després discrepar, absolutament, del Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat, no per la persona que se li ha otorgat, sinó que nosaltres ja portem molts anys dient que aquest Premi Extraordinari, que s'otorgui a nivell presidencialista, el mateix que el pregó de la Festa Major, ens sembla que això són alcaldades que no haurien de ser en una societat del segle XXI.
Ciutadans havia anat un torn.
Sí, correcte. Abans havia dit que havia estat la vetllada un èxit, i així ho va ser, però això no fa que no pugui ser millorada, no? I llavors estic d'acord amb el Pere, que segurament la majoria del premi sí que va haver-hi un cert consens, o com a mínim unes votacions més o menys plurals, però també jo crec, no pas pel premiat, sinó perquè això que ha dit que hi hagi un premi que sigui absolutament presidencialista, doncs potser no toca, no? Perquè es podria fer perfectament un premi a tota una trajectòria i que fos, doncs, exactament, diguem-ne, igual que els 5 premiats restants. Això en primer lloc. I en segon lloc, encara hi ha bastanta gent de Sant Cugat que no coneix els Premis Ciutat de Sant Cugat, no? I això encara els hem d'apropar més a la ciutadania i encara els hem de fer molt més populars, eh? Jo dic que els vots que van treure els guanyadors van ser bastants, van ser substancials, però això encara s'ha de millorar i encara hi ha molta població que ni tan sols es coneix, i això és una feina que s'ha de fer. Jo crec que amb les properes edicions serà un increixendo, però hem de fer esforços perquè sigui així.
La CUP havia demanat un torn, després Convergència.
Sí, nosaltres, bueno, jo em sumo una miqueta també amb el desconcert de que sigui per l'acció directa. És cert que fa temps que es fa, però a nosaltres ens planteja alguns interrogants, també la pròpia elecció del Premi Sant Cugat. Jo crec que seria més participat i més vinculant. Això és com, bueno, el Joan, que treballa en participació directament, ho sap, però com més vinculants són les propostes i la participació de la gent també s'ho creu més, no? I els premis, si fossin per sufragi, un sufragi universal, i tots els santcugatencs poguessin dir la seva i sapiguessin que el seu vot compta, diguéssim, directament per recolzar aquella persona, aquell projecte, potser serien més participats i de ben segur seria més sentits, no? Un dels arguments, perquè això ho comentava i ens deien, bueno, és que clar, possiblement aquelles entitats que tinguin més persones a la seva entitat mobilitzarien a més gent, però després nosaltres veient el recompte, estàvem al tribunal i veient els suports que tenia cada projecte, aquesta norma no, diguéssim, aquesta regla no es complia, no? Hi havia projectes unipersonals que tenien moltíssim suport i després entitats amb moltíssima gent que en tenien normal, no? I llavors, jo ho llenço aquí, però crec que una proposta interessant seria que els premis es fessin completament per sufragi, amb un acompanyament, amb una primera criba, explicada amb criteris, potser, si s'escau d'un tribunal representatiu, però que finalment l'elecció pogués ser de tots els santcugatencs, no?
Bé, jo, en quant a possibles modificacions o iniciatives per modificar el reglament, doncs bé, són coses que s'han d'anar madurant, eh? Respecte al tema, m'ha interessat el tema que deia el Sergio sobre el tema d'anar aprofundint.
Perdó, apropis una miqueta més al micro, sí, que ens...
Sobre el tema d'anar aprofundint en la seva difusió, etc. Bueno, aquest any hem fet entre tots plegats, en els diferents barris, doncs la seva presentació en els consells de barri. Jo em sembla que això és una manera d'anar aprofundint, però efectivament quan més difusió se'n faci, doncs millor, no? Jo en particular, hi havia una de les propostes que és un grup d'arquitectes treballant en pobresa energètica a Les Planes, em semblava que era una bona cosa, i que va sorgir del Consell de Barri de Les Planes. En qualsevol cas, aquest tipus fins i tot de propostes que vinguin doncs del conjunt de la gent, doncs és fantàstic.
Pere Soler, perquè fa aquests gestos...
No, perquè va ser una proposta del president del Consell de Barri de Les Planes, que és el senyor Joan Puigdomènec, va fer la proposta al Consell de Barri i el Consell de Barri li va dir que sí, perquè va ser així. Bueno, em sembla bé, qualsevol proposta, de totes maneres, que vulgui optar, i és tan legítim una proposta com una altra, introduir-la. El que passa és que a vegades hem d'anar al tanto amb com sorgeixen... Aquestes iniciatives, no? I totalment d'acord amb aprofundir, amb visualitzar-ho molt més, amb apropar-ho molt més a la ciutadania, potser amb elecció directa, i amb aquesta explicació que reclamàvem, potser en aquesta fase final de per què es descarten unes candidatures, o potser el que podríem fer és ja directament, si volem fer una de cultura tradicional, una altra de serveis a la ciutadania, uns altres de voluntariat. Llavors podíem fer categories i d'aquesta manera no ens, moltes vegades no ens veuríem amb la disjuntiva d'haver de triar doncs dues entitats que són del mateix caire, per dir-ho d'alguna manera. Jo crec que això podria estar bé, i sobretot el Premi Extraordinari Ciutat de Sant Cugat, que em sembla que és molt valuós, i normalment es fa per trajectòria a una carrera o a vegades per algun fet reconegut excepcionalment, perquè el Premi Ciutat de Sant Cugat de l'any passat, per exemple, no era tota una trajectòria, una carrera, sinó era la trajectòria d'un fet concret, i a més, que hi havia moltes persones doncs, que discrepaven sobre l'atorgament d'aquest premi. I n'hi ha hagut altres que han estat encertats, al meu entendre.
Roser Casamitjana, que volia fer alguna cosa?
No, sí, jo també penso que... A veure, que és cert que de les 30 candidatures que deia el Pere abans, doncs vam arribar a 15, i de 15 vam passar 5, també s'ha de dir. I ningú tampoc ens va demanar ni vam explicitar per què deixàvem 10 a la cuneta i fèiem les 5. És a dir, vam considerar que les que fèiem les 5 doncs eren les que més s'ho mereixien. amb rigor o sense, o més ben encertat o menys mal encertat. Per tant, diríem, en cap moment se'ns va demanar uns arguments de per què deixàvem a la cuneta uns altres. Però jo també estic una mica d'acord que de vegades estem comparant uves com peres, es pot dir una mica així, i es fa difícil. I dos entitats que treballen, que una fa 25 anys i l'altra en fa 30, per exemple, i que han portat doncs, anys i panys treballant per la ciutadania, doncs a vegades resulta difícil dir per quina optes. I de vegades doncs, depèn de si el castellà la coneix més o ha treballat més amb ells o ha viscut més la seva activitat, etc, etc. Per tant, jo penso que com tots els premis tenen sus más i sus menos i tenen... mai són perfectes i no sé si ho podran ser mai, això és veritat. I l'altra cosa és el premi extraordinari, que potser sí que seria bo doncs, que ho féssim d'una altra manera. No sé quina, en aquests moments, però que podria ser d'una altra manera.
Algun comentari més?
Sí, no, jo només vull dir que és veritat que quan atorgues i has d'escollir sempre hi ha una component de subjectivitat molt gran i això és inevitable i per tant aquí la Roser diu no havíem de justificar, és veritat, no ho vam argumentar com a mínim públicament, però s'entén que tots quan vam escollir doncs teníem els nostres propis arguments que si els haguéssim hagut de posar damunt la taula doncs els haguéssim posat i una bona part haguessin estat subjectius, que siguin subjectius no vol dir que siguin dolents o que siguin imparcials, que evidentment ho són perquè en el moment en què estàs escollint ja no pots tenir aquesta parcialitat i potser la manera, a banda de tota de tot el que dèiem de que potser hauríem d'implicar més la ciutadania, que a mi em sembla bé, hi ha la part aquesta de la diversitat, no? Que potser seria una bona manera d'un bon filtratge, intentar evitar, que això sí que se'ns va dir a l'hora de, no? Quan ens vam posicionar, de dir, home, potser que evitem, no sé, donar-li dels 5 premis, doncs 3 a qui toca el piano, la flauta i els bombos, no? Intentem que sigui una mica més transversal, aquest podria ser un criteri que ara no és, com per entendre ens oficial, però que sí que potser el podríem dur la propera vegada i que marqués una mica més la decisió. Però insisteixo, la subjectivitat hi és sempre. I bueno, hi vam coincidir molt perquè no, tampoc no va costar tant escollir, eh? Vull dir, hi havia bastanta unanimitat amb algunes coses, però també gairebé era casual, no? Perquè en el fons el que és cadascú doncs, bueno, té les seves apreciacions que jo crec que tots, com que coneixem bé la ciutat, doncs ja intentàvem doncs, que fossin això, no? Iniciatives que representessin la ciutat, que tinguessin una vinculació directa amb la ciutat, que poguessi justificar-se en el sentit de dir això aporta Sant Cugat, perquè al final aquests premis no són reconeixements, excepte l'extraordinari, que com que és la decisió de l'alcaldessa, no sé quin és el seu criteri, però en qualsevol cas els de la resta eren criteris totalment, era un criteri total, que volíem que totalment fossin de vinculació amb la ciutat.
No, molt breument, perquè sempre en les darreres edicions, bueno, jo crec que de les 13 edicions, sempre hi ha hagut algun finalista o algun intent de que hi hagués una empresa, un grup empresarial, i això sí que a vegades xoca. Home, si dius que hi ha una empresa que té una especial diguéssim, participació en la ciutat i que fa una obra social a la ciutat, una vessant social, ens sobtava que en les candidatures hi hagi un grup empresarial. Per exemple, se li va donar no fa gaire, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, a Delphi, no? Ja veiem que ara tanca portes. Vull dir que, i que diguéssim que d'alguna manera hauríem de veure molt clarament aquesta línia de cop i volta doncs, surt una empresa i es posa allà com a Premi Ciutat de Sant Cugat. Bueno, no sé...
Doncs hauríem de... Delphi no fos per l'ocupació, no? Pel seu...
No, però era l'empresa.
Compromís amb l'ocupabilitat de la ciutadania de Sant Cugat.
Bueno, suposo que era pels anys que feia que estava instal·lada a la nostra ciutat, no?
Algun comentari més? No? Canviem de tema. La 12a Escola Pública de Sant Cugat tindrà un projecte educatiu que el desenvoluparan el professorat i les famílies al llarg dels anys. La base, però, la posarà l'equip directiu amb la línia de P3 amb què arrencarà el centre el proper curs i que es basarà en la gestió d'emocions i d'intel·ligències múltiples, l'expressió oral, el treball cooperatiu, el plurilingüisme i els projectes pluridisciplinars. Ho ha explicat la direcció del centre la setmana passada. En paral·lel, el col·lectiu Educació Viva Sant Cugat lamenta el model pedagògic d'aquesta 12a escola. El grup manifesta que el projecte educatiu que proposa l'equip directiu està, i dic paraules textuals, poc reflexionat i sense cap línia pedagògica clara i innovadora, i diu que segueix la línia pedagògica de la resta d'escoles públiques de la ciutat. L'entitat ha convocat aquest dilluns una cassolada de protesta davant l'Ajuntament on ha fet lectura d'un manifest on reclama que la futura 12a escola tingui en compte aquest concepte d'educació viva. Els voldria demanar la seva opinió sobre aquesta situació del model educatiu de la 12a escola, més tenint en compte que en el proper ple segurament hi haurà debat perquè hi haurà una moció i esmenes d'Esquerra Republicana en aquest sentit. Senyor Puigdomènec.
Sí, toca a mi. Molt sí. Bé. Bueno, la primera de les coses, doncs, és que jo veig que, diguem-ne, tant el veïnat, tinc aquí un comunicat de l'Associació de Veïns de Vuitpalleres, etc., celebren, doncs, la, finalment, doncs, l'existència d'aquesta 12a escola. Això és un tema molt important. Jo, a més, el que voldria dir és que, evidentment, jo estic com a regidor de Sant Cugat, però estic també participant en el que és l'ensenyament públic. O sigui, que sóc del gremi, per dir-ho així. I en el tema de l'ensenyament públic, la renovació pedagògica, ja no diria en la universitat, però a primària i a secundària, és fruit, moltes vegades, és fruit de la maduració d'una comunitat educativa. Dit d'una altra manera. Jo he pogut veure, per exemple, l'experiència de l'escola Bressol del Molí, que efectivament que molts dels integrants d'aquest moviment d'Escola Viva hi han participat. I realment un projecte que semblava que era, en fi, que tenia poc futur, doncs la veritat que ha acabat sent una escola, doncs jo diria, modèlica en el seu camp d'escoles bressol, no? Per tant, el que es plantegen aquí és, bé, si hi ha alguna possibilitat de que una escola pública, aquesta 12a, adopti un altre model, un model efectivament diferent, un model renovador, o no. El tema és difícil, perquè ja estic veient el Pere, que m'està dient que m'enrotllo. Intentaré anar molt ràpid,
Fa de moderador i tot.
No, ho dic.
Anem al gra.
Sí. El tema és que la manera de conformar els equips pedagògics en l'escola pública, doncs normalment són per uns models molt clars, uns models meritoris, unes oposicions, etc. Moltes vegades, què és el que passa amb els equips pedagògics, que estan sotmesos fins i tot a trasllats, etc. O sigui que és difícil conformar una certa unitat pedagògica dintre dels equips docents. I efectivament es necessita també, per una experiència de renovació d'aquest tipus, també la bona sintonia amb el conjunt de pares i famílies, que és exactament del que estem parlant. Bé, això és difícil. És difícil dintre de l'escola pública aquest tipus de renovació, però jo diria, bueno, és impossible que la renovació tingui lloc dintre de les escoles públiques? No. El que passa que es necessita un procés de maduració del professorat i tal, que arribi a la conclusió de que poden fer un canvi en el projecte educatiu de centre, que és del que estem parlant. Jo, de tota manera...
Breument, sisplau, sí.
Val. De tota manera, he viscut a vegades coses com aquestes, la vaig viure, per exemple, en l'Escola del Sol a Sabadell, en el qual els ensenyants, veient aquesta dificultat, el que constitueixen no és una empresa privada, sinó és el que se'n diu una cooperativa d'ensenyants. Una cooperativa d'ensenyants no té com a objectiu, diguéssim, l'objectiu empresarial, que és el benefici d'una activitat, sinó el que té com a objectiu és poder executar un projecte educatiu on tots els que hi participen estan a favor d'aquest projecte educatiu. Per tant, jo diria que aquesta crítica que es fa en l'escola pública té com a alternativa la cooperativa d'ensenyants, a mi, des del meu punt de vista.
CUP, procés constituent?
Sí, bueno, en referència primer a això que diu el Joan, jo penso que aquest col·lectiu d'Escola Viva, i això se'ls ha de reconèixer, tenen un doble mèrit, que és que demanen que aquesta renovació pedagògica necessària, per altra banda, i que ara hi entraré, estigui dins la xarxa pública. Per tant, ells no abandonen, diguéssim, l'ideal en el que fer un ensenyament més divers, més plural, i en què hi càpiguen diversos models d'ensenyament, diversos models pedagògics, però sobretot atrevit, no? Intentar renovar. La renovació no es farà d'un dia per l'altre amb docents que portin 25 i 30 anys en la docència, sinó que es faran quan la societat comenci a dir, escolta, això vols dir això de les classes magistrals amb nens de 4 i 5 anys amb unes ràtios de 30 nanos per aula és realment el que els nostres infants necessiten, doncs, per aprendre. Nosaltres amb l'Escola Viva compartim molts pilars. Jo mateixa vaig anar, diguéssim, a escoles que ensenyaven per projectes i de més, i pensem que els pilars que plantegen són pilars de millora i de defensa de l'educació pública. Són ràtios baixes, són acompanyaments del nen en el seu aprenentatge particular, són unes classes no doctrinals i, per tant, doncs, una millora en general de l'educació. Hi havia cabuda a Sant Cugat per un model d'aquest tipus? és que tenim 11 escoles. No era possible que aquesta dotzena, diguéssim, apostés per una renovació i s'atrevís en un model més integrador, això que en diuen de l'escola viva. Nosaltres pensem que l'Ajuntament havia de tenir un paper clau aquí. És cert que els equips directius doncs, tenen la seva, diguéssim, capacitat i la seva competència per crear el model que ells més els hi plagui, però l'Ajuntament sí que tenia un cert paper a l'hora de recomanar o d'intentar moderar o intentar mediar entre aquest col·lectiu i aquestes necessitats que hi havia de pares i mares i també de docents, que era l'Escola Viva, i a la Generalitat, el Departament d'Ensenyament, que era el qui finalment doncs el qui nomenaria a l'equip directiu. No? Nosaltres pensàvem que sí que s'hagués pogut fer una mica més d'esforç per intentar quadrar amb aquest model, i en tot cas l'argument de proximitat, tenint en compte que en aquell mateix barri hi ha una altra escola i per tant no genera, diguéssim, no deixa a la intempèrie educativa aquelles persones que no comparteixin aquest model, doncs era una possibilitat bastant d'or, la veritat. Pensem que encara la tenim, o sigui, encara això pot canviar, però era una possibilitat bastant d'or per no trencar amb la proximitat, que per nosaltres és vital, que els pares i els nens i els infants puguin anar a l'escola al costat de casa seva i a la vegada doncs, tenir un model diferent, no?, i començar a investigar.
Ciutadans, Sergi Blázquez.
Sí, nosaltres aquí, jo, sin que sirva de precedente, i estem força d'acord amb el que ha fet Ensenyament, i creiem que el més important era que hi hagués una escola de proximitat. El debat és molt ampli, eh? Una escola de proximitat, i estic bastant d'acord amb el que ha dit el Joan en la seva exposició. Escola de proximitat i després donar suport a l'equip directiu que s'ha triat, que és un equip directiu que hem arribat i jo crec que està ben qualificat i que està ben valorat. I que ja ha dit que el seu projecte educatiu, doncs el que pretén és escollir, diguem-ne, hi ha diverses línies, no? Constructivista, escola viva, etc. No? Diguem-ne, diversos mètodes, i el que volen és intentar agafar el millor de cada mètode. No? Bé, això per una banda, això per una banda. I per l'altra banda, bé, moltes vegades els projectes es desenvolupen al llarg dels anys. És quan tu veus, per exemple, el que ha estat l'escola d'Ossa Montserrat o sobretot l'escola Martinet, en principi no van néixer etiquetades, és a dir, és al llarg dels anys que es va formular un projecte i que al final s'arriben a uns modus operandi que diuen si ets educació viva o un altre tipus de sistema, però això es va determinant al llarg dels anys i sobretot amb un professorat determinat. Això per una banda, i per l'altra, si és cert, però no només en una escola o la dotzena escola, sinó en general, ara hem d'aconseguir caminar cap a tots plegats, que l'educació pública doncs, baixin els ràtios, que es comenci a treballar cada vegada més per projectes, que l'escola s'adapti als nens i no passar els nens a l'escola, però això ja és un repte global, però jo voldria enfocar-ho d'aquesta forma.
Esquerra Republicana més?
Sí, jo voldria començar dient que el que no hauríem d'haver fet mai, i em temo que ja anem tard, és polaritzar el debat i enfrontar aquells que defensen que l'escola pública ha de ser de proximitat versus aquells que volen donar la possibilitat de que dins de l'escola pública hi hagi aquesta diversitat de projectes, que de fet de les 11 escoles que ja s'han cugat segurament no n'hi ha cap entre elles que sigui igual a nivell de projecte i a nivell de model. Això què vol dir? Això vol dir que els pares, a l'hora que van a preinscriure els seus fills a l'escola pública, tenint en compte que a Sant Cugat hi ha dues zones i per tant els punts per formar part de la zona el tenen la meitat del Sant Cugat, és igual que l'escola sigui a la porta de casa seva, com que sigui una mica més lluny, però que sigui dins de la zona, però sí que dona la possibilitat als pares i les mares de Sant Cugat d'escollir una escola que faci servir un model, un projecte, que per ells considerin que és el millor, perquè és la seva manera d'entendre l'ensenyament, o fins i tot, i em permetreu, que sigui l'adequat pel seu fill, perquè estarem d'acord que no tots els nens, diguéssim, que reaccionin igual davant de diferents projectes, no? Per tant, són moltes les variables que tens damunt la taula a l'hora d'escollir escola, i amb tot i això és de les coses més complicades que han de fer els pares, no sé, no? I dediquem moltes hores a escollir això, no? Això per una banda. Per tant, polaritzar el debat, enfrontar veïns d'una zona perquè els estàs dient aquesta escola no la volem etiquetar, quan és molt evident que hi ha moltes escoles a Sant Cugat, insisteixo, que entre elles ja són diferents, perquè per mi l'escola pública passa també per la diversitat. La diversitat també és igualtat. I oferir una pluralitat de projectes és l'objectiu que necessita l'escola pública si creiem en l'escola pública i l'ensenyament públic, perquè el que no podem fer és una contracorrent, pretendre tenir 12 escoles uniformes i quan la societat va en una altra línia. Quan parlem parlem del model del Martinet, i és evident que aquesta escola va decidir canviar el projecte al llarg de la seva vida, és perquè era en un moment on aquest projecte educatiu de model d'escola viva, d'escola lliure, no tenia la trajectòria que ara té. Aquí a Sant Cugat hi ha una demanda evident, un col·lectiu molt gran de pares que volen portar els seus fills en una escola pública amb aquest model, i fa molt de temps que ho estan dient. Llavors ara entro en matèria. Aquí a l'Ajuntament ho sabia perquè coneixia aquest col·lectiu, perquè es mobilitzen molt, perquè són gent que ho expressen, perquè són gent que han portat els seus fills al Molí, perquè són gent que potser ja han portat alguns fills grans al Martinet o volten a buscar l'escola que se'ls adecui a les seves necessitats, i l'Ajuntament ho sabia, com sabíem que teníem pendent una escola dotzena. La dotzena escola no va caure del cel. Ja ho sé que avui que costa tant tenir equipaments públics sembla que caigui el manà, però aquesta escola feia molt de temps que estava demandada, perquè és obvi que la població de Sant Cugat necessita una dotzena escola. I també és obvi que aquesta escola es faci volpaieres, perquè la previsió de creixement en aquest barri és obvi també, no? Però se sabia d'aquesta necessitat, i encara que la competència sigui del departament, a mi el que no em val és que l'Ajuntament, el govern, agafi i digui, oh, és que aquí jo no puc intervenir. No és veritat. El suggeriment de l'equip directiu, el suggeriment del model d'escola, el suggeriment de qualsevol tipus, el departament escolta el govern del municipi. No fumem. Jo no estic convençuda que el departament, jo a més ho sé, però vull dir, el departament de la Generalitat no imposa dit una directora i un equip directiu a una escola de Sant Cugat. Això no ho fa, perquè seria absolutament ineficient i inviable. Per tant, si prèviament s'hagués pogut fer aquesta tasca de dir, tenim un col·lectiu molt gran a Sant Cugat que hi és, que està interessat en que hi hagi una escola que segueixi aquest model, s'hagués pogut aconseguir. I això mai se'ls ha explicat en aquest col·lectiu. I un cop més, i acabo, dic que moltes vegades les coses es fan malament per no explicar-les, per no ser transparents, perquè molta gent ens ve i ens diu, és que ningú ens ho ha dit i ningú ens ho ha explicat. Jo crec que amb això hem d'acabar amb aquest tema, perquè és veritat que tot és complicat, és veritat que hi ha gent per tots els gustos, és veritat que és difícil acontentar tothom, però si tu expliques les coses ben explicades, la gent les entén. I jo diguéssim que en aquests moments torno a reivindicar, que ho dic sempre a cada ple 50 vegades, que com no ens acostumem a explicar les coses no anem bé.
Iniciativa?
Bé, jo crec que efectivament, com diu la Mireia, hi ha un col·lectiu. Jo recordo fa potser un parell d'anys que hi va haver una sessió a la Casa de Cultura i està allò que diu vulgarment a petar. Estava a petar de gent d'aquest col·lectiu que realment volia aquesta escola. Nosaltres també hi estem a favor, la portàvem en el nostre programa i, per tant, doncs bé, no hi ha res més a discutir, és a dir, és un model diferent. I potser en aquest cas, diguem-li, tractant-se d'una escola pública i que volia ser de proximitat i a la vegada doncs ha de ser de proximitat i ha de ser especial, potser això es complica, però potser no li diem escola viva i diem-li d'una altra manera, diem-li escola renovadora, diem-li escola d'algun altre tipus, d'acord? I jo crec que aquí una vegada més hi va haver una certa precipitació i una certa improvisació, i en un moment determinat, efectivament, va semblar, i ara no entrarem en detalls, que aquesta escola, patapum, queia del cel. Ara tenim la dotzena escola, que a més la farem així, amb dos mòduls, no sé quantos, climatitzats, això sí, ben posats, etcètera, etcètera. I a més, doncs ja hem escollit l'equip directiu, vale? I aquest equip directiu, jo no sé qui el va escollir, suposo que el devia escollir doncs el propi municipi, no sé si amb ensenyament del Vallès o qui, però en qualsevol cas doncs va ser una opció concreta, val? Se podia haver escollit aquell, es podia haver escollit un altre equip directiu o fins i tot se'n podia haver escollit un de nou que signifiqués aquest tipus de renovació. I per tant, doncs això no s'ha fet. Jo no dic que no es pugui anar canviant al llarg del temps i que això es pugui anar modulant i es pugui doncs anar reconduint. Però de moment doncs ja tenim un col·lectiu descontent, un col·lectiu que protesta i que jo crec que no li hem sabut donar resposta i que se li podia donar. Potser no exactament amb els termes que ell volia, però sí amb termes que haguessin pogut, diríem, complir les seves expectatives.
Pere Soler, del PSC, per tancar aquesta ronda.
Sí, a veure, jo comparteixo molts dels anàlisis que s'han fet, la diagnosi que feia el Joan al començament de les dificultats, que és quan es posa un projecte educatiu, és evident. Comparteixo els arguments de tant de la Núria, de la Roser, com de la Mireia, alguns discrepo del Sergio, però sí que és cert és que ara teníem l'oportunitat de que naixia una nova escola i teníem l'oportunitat d'obrir el ventall dels models educatius que s'ha d'oferir des de l'ensenyament públic. Anem al tanto d'oferir diversitat de models a l'educació pública, perquè per la porta del darrere encara se'ns colarà l'escola segregada. Vale? L'escola segregada, que ja el tenim a moda de cofinanciat públicament, però anem al tanto a dir, hem d'obrir a tots els models possibles, no?
Però aleshores qui determina el model? És a dir, perquè era la pregunta que volia fer. Qui ha de determinar el model pedagògic d'una escola?
Bueno,
els pares o els professionals? I qui ha d'entrar en el sistema públic? Perquè és la pregunta que queda.
Bueno.
És la comunitat.
No, acabi, perdó.
És que m'ha tallat aquí ara
el
meu argument. No, en tot cas nosaltres ho portàvem també al programa i a més tenim professionals que ja estan treballant directament sobre l'escola viva. Creiem que és una oportunitat, que podia ser una oportunitat per tirar endavant. El més o menys soroll que facin els col·lectius està bé, però també s'ha de dimensionar. I està bé que es protesti per allò que es vulgui. És la millor opció la dotzena escola bressol iniciar-la amb una educació diferent dins de la xarxa pública? Sí. Jo crec que sí, perquè neix una nova escola, i quan diem nova escola no és que neixi, sinó que inclús posarem la primera pedra d'aquesta escola. Per tant, posar les bases d'aquest nou projecte doncs pot ser força interessant. La Núria abans ho deia, jo també, de més jovenet, també havia anat a una escola amb un model de gestió diferent. Estem posant un model de gestió i un model educatiu. Que el model de gestió sí que és bastant incompatible si és direccionat des de l'administració. I hauríem de veure com s'articula. Però també vull posar en valor, o més que posar en valor, restar valor a la responsable d'ensenyament que tenim a la ciutat. Sabem d'on prové i els anys que fa que hi és. És d'Unió, diguéssim, i a més de la branca més radicalitzada en temes d'educació, i que per això és una pedra a la sabata per poder innovar. Però clar, més enllà de tot això, jo també crec que, i ara amb tots els respectes, perquè potser entrem en un debat que no és el que pertoca, però a l'haver mantingut els responsables de Convergència dintre de l'actual govern de la Generalitat, és un fet que impossibilita que hi hagi una modernització de la nostra educació. I crec que quan s'engeguen projectes nous, fa por. I el govern de la ciutat, en aquest cas, i per mi és el màxim responsable, perquè lliga amb el govern del Departament d'Ensenyament i lliga amb el que és el nou projecte educatiu, per mi és la pedra a la sabata, la por a engegar un projecte nou.
Brevetat. Sí, però fem una cosa. Havien demanat tots, els demano brevetat absoluta, perquè així podran intervenir tots, Esquerra, Ciutadans, Convergència, la CUP, i si més... No, perquè haig de mantenir l'ordre, perquè si no després se'm queixaran els seus companys de taula, em sap greu.
No sé, no ho diràs per mi, no?
No, dic per vostè, però és que havia demanat vostè primer el torn de paraula, No,
que és broma.
Des que havia demanat vostè primer.
No, que és broma. Jo dic també que, a més, tornant al que dèiem abans, que a vegades el que passa és que la gent es sorprèn, perquè, clar, quan va haver-hi aquesta presentació a la Casa de Cultura, que estava a petar, com tu molt bé dius, que va ser pocs dies abans de la campanya electoral, molts partits, inclòs el partit que avui governa la ciutat, portava un punt molt clar en el seu programa electoral que deia el que... és que reconeixien, exacte, potenciar. Home, potenciar quan tens a davant un projecte que comença de zero, que a més això és molt important, i justament en aquest projecte, amb aquest tipus de model educatiu, perquè estem parlant d'un sistema que no és el clàssic d'aules, i per tant, fer un edifici nou dona més possibilitats que no haver de tirar parets a terra. Per tant, era el model inicial, i jo diria que fins i tot en algun moment se'ls va dir: escolta, confieu en la dotzena escola que està a punt de caure, no sé si del cel, però de caure, doncs confieu en la dotzena escola perquè aquesta és una bona iniciativa. Per tant, intentem també ser coherents amb allò que prometem, perquè el que li passa al col·lectiu és que està una mica despistat. I simplement dir, no és que em preocupi el que facin soroll els col·lectius, que sí que em preocupa en el sentit que quan algú fa soroll és que necessita alguna cosa. Jo el que lamentaria molt, i per això ja veig que ja està passant, és que es pretengui polaritzar precisament el debat, perquè ja estan havent-hi articles per una banda, que comentaris per l'altra, entre alguns que volen dir els que defensen l'escola de proximitat és incompatible amb voler una escola d'aquest tipus. I això no es pot fer, i més i menys per part del govern, perquè ho fa interessadament, perquè volen dir ja us ho fareu i jo aquí em quedo a la reserva i m'ho miro.
Ciutadans?
Molt d'acord amb la Mireia en el tema de que és molt negatiu, en aquest cas, fer una polarització i que al final determinats col·lectius, que en realitat jo crec que el que volen en el fons és el mateix, doncs que estiguin discutint per temes que potser no, no pertoquen. Jo la pregunta que volia fer abans és, clar, a l'escola viva en principi és una, menys alumnes per aula, no? És un dels pilars, no?
I
bueno, però diana seria disminuir aquest ràtio, no? Molt, per exemple, com el model finlandès, etc. Llavors,
sí, no, perdó, però no hi ha aules, el que és un aprenentatge individualitzat, individualitzat i l'alumne va al seu ritme,
per tant. Bueno, va al seu ritme, però tu al final ja has de posar uns professors i et surt un ràtio. Si aquest ràtio és més baix, jo em pregunto, a la resta d'escoles públiques, clar, això seria un greuge comparatiu, no? Perquè al final el que voldríem és redistribuir els recursos i que la resta d'escoles, a les 11 escoles ja existents, pogués també baixar el ràtio. Llavors, aquí jo crec que seria un greuge comparatiu i per això jo crec que no pot ser d'entrada i que anem a confiar en aquest equip directiu. Jo, al mínim, confio, crec que té unes bones referències i que ells crec, i me'ls crec, que han cregut que volen recollir en part aquesta sensibilitat del model educatiu i d'altres que pensen que són profitosos i que ara comença un projecte que d'aquí a 5 o 6 anys ja veurem de l'etiqueta que li posem, no? o el model que té.
CUP havia demanat un torn.
Sí. A veure, pel que fa a les ràtios, o sigui, nosaltres el que volem és que baixin les ràtios a totes les escoles. O sigui, a les escoles que facin innovació pedagògica, a les que tinguin, diguéssim, un projecte pedagògic més clàssic, en general. És a dir, si hi ha una reivindicació que per portar a terme un determinat tipus de projecte pedagògic és necessari que hi hagin menys nens per aula conceptual, doncs també ens sembla bé perquè al final doncs, és una reivindicació que recau en el benefici dels nens, no? Que al final és el que ens ha d'interessar. Qui determina el model pedagògic? Doncs mira, jo aquesta pregunta la trobo molt interessant. Penso que no ha de ser una qüestió clientelar, que siguin els pares de cada generació que vagin escollint el model pedagògic, perquè els models pedagògics doncs, necessiten implantació i necessiten recolzament, però sí que és cert que ha d'haver-hi un cert diàleg, i si a vegades doncs, dins de la docència o dins de l'ensenyament no hi ha suficient recolzament, si hi ha moviments d'avantguarda, moviments d'avantguarda que es contraposen contra models clàssics, està bé donar-los una oportunitat, perquè així és com es progressa. Es va progressar així quan els pares, diguéssim, van començar a crear cooperatives d'ensenyament, com la que jo vaig anar i després es van afegir a la xarxa pública, però estem d'acord i estarem d'acord que les cooperatives d'ensenyament no són una solució pública universal, perquè tenen un filtre de classe que no hi pot accedir tothom, i això és evident. Per tant, si volem progressar i volem fer millor el nostre ensenyament, que té una bona qualitat, doncs intentem ser una mica avantguardistes. Clar, és difícil demanar avantguàrdia i demanar un cert atreviment a un govern que de facto és conservador en les formes i en ensenyament, és a dir, jo ja ho veig que és difícil pel govern fer una aposta d'aquestes característiques, però quan ho tenia tan fàcil, que és que hi havia una sensació a la ciutat, ostres, tenim moltes escoles, tenim molts models, per què no provem de tenir un model pedagògic? Era un per què no provem, no? I és una oportunitat, jo penso, una mica perduda, la veritat.
Joan Puigdomènec, els demano brevetat perquè queden pocs minuts, Pere Soler i després Ciutadans, que m'hi han demanat. No sé si Iniciativa hi ha anat.
Jo torno altre cop a la pregunta, no? Qui determina el projecte educatiu d'un centre i tal? La comunitat educativa que evoluciona, els mestres, les famílies, ha de ser un projecte comú. No pot sorgir de la iniciativa pública, és a dir, farem aquella escola i amb aquest projecte educatiu. Això no funciona així. Ara, que una cooperativa d'ensenyants es constitueixi amb aquests objectius, és totalment possible. Però en l'ensenyament públic, la modificació i la innovació necessària que hi ha d'haver en l'ensenyament públic, perquè si no ho diríem, l'ensenyament públic és aquell que reprodueix sempre el mateix esquema. No, l'ensenyament públic ha d'introduir la innovació. Però la manera d'introduir la innovació ha de ser per pacte entre els que formen la comunitat educativa. No n'hi ha cap altra. No hi ha la possibilitat de fer. Ara anem a fer l'escola número 13, aquí a Sant Cugat. I la farem amb aquest model. Això no és possible.
Pere Soler, Sergio Blázquez, molt breument. Molt breument, sisplau. Breument, senyor Pere Soler, breument.
Possiblement necessitem aquesta 13a escola per baixar les ràtios. Models diferents, gestió diferent, ràtios diferents. No, i ara em permetrà perquè hi ha hagut gent que ha parlat més, per tant...
Escolti, que l'ordre i el temps el dono jo.
Òbviament, si s'ha de modificar...
Senyor Pere Soler,
faci el que vulgui.
No, escolti, jo faig de moderador, jo li demano gravata perquè han de parlar més persones. Continuï.
Ja havíem parlat d'aquest segon torn.
Continuï. Però, si us plau, sóc jo qui marco els temps.
Acabo la tertúlia.
No, acabi la tertúlia, no?
No, acabo jo la tertúlia. Marqui els temps.
El moderador està per aquestes coses, si no ho entén, és el seu problema. Sergio Blázquez, acabi, doncs.
Sí, molt bé, gràcies. El projecte educatiu també el marquen els diners que posem en la... sisplau, els diners que posem en l'escola pública. I això és superimportant, els diners. Per exemple, la LOCSE era una, jo crec que era una llei que anava molt avançada, però que no tenien, no li van posar ni un duro. Llavors, si no pots fer reforçament, si no pots fer reforçament en realitat els que, per exemple, van per, o es queden enrere, els alumnes que es queden enrere, doncs, llavors pots parlar molt d'escola viva o el que sigui, però si no hi ha més diners pot ser un fracàs. Gràcies.
Hem de marxar. Moltíssimes gràcies als sis partits. Fins la setmana que ve no, perquè serà temps de vacances d'aquí 15 dies. Que vagi bé.
Molt bé, gràcies als seguidors.
El gall del monestir.